Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els veïns dels Merinals viuen amb decepció el resultat de l'informe del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya l'endemà de saber que hauran de rehabilitar els 170 immobles amb problemes. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La principal preocupació dels afectats és ara mateix qui haurà d'assumir els 2,9 milions d'euros que costarà aquesta rehabilitació. Francisco García és president de l'Associació Veïnal.
Un barri humilde como este, que no tiene capacidad económica ni para llegar a final de mes, de ninguna manera puede asumir los 13.000 euros por vecino que, según el COAC, costarían todas estas reparaciones. Necesitamos, no solo necesitamos que nos ayuden económicamente, sino que haya empatía, que haya empatía. Estas viviendas no son dignas, ni lo serán por mucho que se reparen.
A final d'aquest mes es crearà una mesa entre l'Agència Catalana de l'Habitatge, l'Ajuntament i els veïns per abordar tots els aspectes de la rehabilitació.
10 morts per coronavirus al Taulí en les últimes 24 hores.
El nombre d'ingressats totals ha baixat lleugerament, però la pressió a la UCI i als semicrítics, on hi ha 40 hospitalitzats, es manté. En aquest context, el Procicat ha anunciat l'allargament de les restriccions actuals 15 dies més, fins dilluns 8 de febrer. L'objectiu és contenir el virus en un moment en què els indicadors encara van en ascens.
En esports, el Sabadell començarà la segona volta de la Lliga Smartbank aquest diumenge amb un bon grapat de baixes.
Els homes d'Antonio Hidalgo arribaran al partit contra l'Almeria sense Juan Ibiza, Adri Cuevas i Néstor Querol. Tot fa pensar que Xavi Boniquet tindrà protagonisme després dels 11 partits jugats en la primera volta.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 10 graus a Sabadell, temperatures idèntiques a les dels últims dos dies a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Vigarola. Bona tarda.
Hola, què tal? Els núvols continuen augmentant i també van arribar en precipitacions de caràcter feble al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, altres punts del Terç Oest. Per tant, en conjunt, al llarg d'aquesta tarda quedarà molt ennuvolat o cobert a tot arreu, però encara amb algunes clarianes al nord-est. I la pluja també pot arribar a qualsevol indret, però el menys probable serà a les comarques gironines. Pluja, que això sí, sempre serà de caràcter feble i minsa, i amb una cota de neu que anirà pujant dels 1.200 cap als 1.400 metres. Atenció al vent, perquè s'ha d'anar reforçant a la meitat nord del litoral i del prelitoral, amb alguns cops forts, a la resta bufarà entre sud i oest, entre fluix moderat, però atenció, perquè encara pot haver algun cop molt fort als cims del Pirineu i a la zona del Montseny. Amb aquest vent, evidentment, la situació marítima s'alterarà, marejol a la meitat sud de la costa i maró a la resta. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora només trobem un punt conflictiu prop de Sabadell. Es tracta de la B30, on hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. Decepció entre els veïns dels Merinals per les conclusions de l'informe del Col·legi d'Arquitectes sobre l'estat de 170 pisos del barri. Tot i que els afectats es van comprometre a acceptar els resultats en un conveni signat amb l'Agència de l'Habitatge i l'Ajuntament, afirmen que l'estudi no satisfà les seves necessitats, principalment perquè els tècnics han descartat que els immobles pateixin aluminosi o carbonatació, la qual cosa esvaeix qualsevol possibilitat que els habitatges es tirin avall i es construeixin de nou.
L'arquitecte Pere González Nebreda, un dels tècnics que signa l'informe, ha estat taxatiu i ha negat que els pisos pateixin problemes estructurals com els altres 600 que ja s'han substituït als Merinals. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Els fonaments i les parets responen perfectament a les necessitats de seguretat i de una estructura correctíssimament feta, tenint en compte que s'ha fet fa 60 anys amb els mitjans que hi havia en aquella època. Però no hem trobat, i ho hem analitzat en profunditat, cap defecte amb els fonaments, ni cap risc amb els fonaments, ni tampoc en les parets. Sí que hem trobat que l'estructura horitzontal, que diem els arquitectes, és a dir, algunes vigues d'alguns forjats, necessiten ser reparades o inclús substituïdes.
Els veïns, però, continuen mantenint que els habitatges es troben en un estat deplorable i que la rehabilitació no acabarà amb els problemes que arrosseguen des de fa anys. El president dels veïns, Francisco García, ha anat un pas més enllà en una entrevista al Cafè i ha posat en dubte que l'informe s'hagi realitzat amb total independència, tal com reclamaven.
No sé si ha sido independiente, pero sí que ha sido influido. No me atrevería a decir que no ha sido independiente porque no tengo pruebas, pero dado lo que allí se dijo, claramente estaba influido por la Agencia de la Habitatge.
Sigui com sigui, la publicació de les conclusions obre una nova fase en el procés. Ara s'haurà de crear una taula de negociació integrada per les tres parts per tal de decidir quins són els següents passos a seguir. Entre els aspectes que s'hauran d'abordar, hi ha qui assumeix el cost de la rehabilitació, xifrada en 13.000 euros per veí. Eloi Cortés és regidor d'habitatge.
Nosaltres sempre hem dit, bueno, quan toqui parlar del diner i de què s'ha de fer, ja en parlarem i ja mirem com es fa, no? Però el que farem és el que farem ara. Els arquitectes o els perits experts el que fan és una proposta, no?, dels costos que podria tenir, però és una proposta aproximada. I, per tant, ara falta veure si aquests costos són ajustats o no i com es treballen aquestes accions, no? Vull dir, és una cosa que hem de parlar tant amb l'Agència de l'Habitatge com amb l'Associació de Veïns.
S'espera que la mesa sigui una realitat abans del final de mes, un espai que els afectats aprofitaran per traslladar el seu malestar, en especial perquè s'hagi inclòs el concepte d'estat de ruïna tècnica i econòmica en considerar que aquesta no és la situació en què es troben els 14 blocs, un fet que ha determinat que l'enderroc dels immobles no és necessari.
I dels Marinals anem fins als barris del nord de la ciutat, on el projecte comunitari CODIS comença a transformar-se per assumir les noves necessitats sorgides a la zona. L'Ajuntament i la Fundació Main han decidit fer aquest pas perquè la iniciativa en marxa des del 2017 mantingui el sentit, un cop solucionats els problemes de convivència que li van donar origen.
La tècnica comunitària de la Fundació Main, Júlia Ventura, assegura que amb la pandèmia han anat sorgint noves necessitats i cal organitzar-se per assumir-les. Són declaracions del programa al matí.
Sí que és veritat que algunes de les necessitats han canviat. Llavors, ara estem en el punt de... Iniciem un nou any i llavors ara ens estem trobant amb els diferents agents, veïns i veïnes, associacions, entitats, per, bueno, una miqueta recollir si han canviat aquestes necessitats. Llavors, la idea és, de cara al febrer, fer o una o dues reunions, encara ho estem acabant de tancar, per veure quins són els nous reptes que tenim com a barri, prioritzar-los i també veure com ens podem organitzar, no?, de forma coordinada per respondre a aquests reptes.
En paral·lel, també es vol crear una xarxa de professionals per abastir les necessitats de la Plana del Pintor, Can Deu, Sant Julià i el Torrent del Capellà dins del projecte CODIS. Des de l'Ajuntament ja estan escollint el personal que podria formar-ne part i que tindria una finalitat molt clara, donar eines per aconseguir els objectius de la zona nord. La xarxa de professionals es vol implantar arran de l'èxit aconseguit en el projecte comunitari Som Torre Romeu.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Parlem de la pandèmia perquè les dades no mostren un descens dels indicadors. Les hospitalitzacions al Taulí es mantenen altes. Ara hi ha 176 pacients al centre, 40 dels quals es troben a l'UCI o a l'unitat de semicrítics. Són 4 menys que en l'últim recompte.
Pel que fa al risc de rebrot a Sabadell, es troba als 790 punts, gairebé 20 punts per sota del màxim assolit aquest cap de setmana, superant els 1.000, però molt lluny encara de les àrees de control de la pandèmia.
L'Hospital de Sabadell també ha confirmat 10 noves morts i 68 nous positius les últimes 24 hores.
Aquest dimecres la taxa se situa als 685,37 casos per cada 100.000 habitants, i la velocitat de contagi ara està en l'1,18, és a dir, que per cada positiu s'infecten 18 persones. Segons les dades del Departament de Salut, entre el 10 i el 16 de gener s'han comptabilitzat a la ciutat 812 positius per coronavirus, que eleven la xifra global als 13.017.
I paral·lelament, el Departament de Salut ha començat a vacunar amb la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 a la residència de gent gran de Sabadell. 103 residents i 37 treballadors ja han rebut el fàrmac de Pfizer-BioNTech.
Aquesta segona dosi s'administra passats els 21 dies des de la primera, administrada als residents el passat 27 de desembre. Durant aquesta setmana es començarà també a vacunar amb aquesta segona dosi a les residències del Vallès Occidental i del Barcelonès Nord i el Maresme. El dia 25 de gener s'iniciarà aquesta segona ronda al Vallès Oriental. Actualment hi ha 40.552 persones vacunades amb la primera dosi.
Precisament com a resposta a aquesta situació complicada, el Procicat ha prorrogat les mesures vigents. Fins al pròxim 7 de febrer es mantindrà el confinament municipal i la resta de limitacions que afecten l'hostaleria, els centres esportius i les extraescolars, així com el comerç, que si no és essencial, haurà de tancar durant el cap de setmana.
La voluntat és intentar contenir la pandèmia abans de prendre més mesures dràstiques. Tot plegat en un moment en què Sabadell, la incidència acumulada de la Covid-19 durant els últims 14 dies, ha tornat a repuntar.
I precisament en aquest context arriba a Sabadell una plataforma per fer repartiments diferents. L'exjugador del Centre d'Esport Sabadell, Yeray Sabariego, i Carlos González impulsa Monkery, una empresa de repartiment que vol obrir-se camí en un mercat dominat per gegants multinacionals. Ara han obert a la ciutat el seu primer centre d'operacions i esperen poder créixer posant en contacte el comerç local amb els consumidors.
En una entrevista del programa Al Matí, Sabariego ha explicat per què la seva iniciativa és diferent a les altres del sector, potser més conegudes, però que no treballen amb els restauradors d'una manera personal.
Nuestro modelo de negocio es un poquito diferente a lo que puede ser Glovo, puede ser Deliveroo, cualquier... Nosotros somos una aplicación para el restaurante. El cliente final no sabe ni que existimos. Nosotros somos un servicio, una empresa de reparto, que nosotros no vamos ni por tanto por ciento. Nosotros tenemos tarifa por reparto. No nos afecta que el ticket sea de 10 euros que de 100 euros.
Per això, l'altre soci, González, defensa que els seus treballadors estan contractats i paguen les seves contribucions a la Seguretat Social, a diferència d'altres companyies. L'empresa ara compta amb 4 treballadors i fins i tot els dos impulsors també fan les tasques de repartiment.
Són calés que no es podem permetre, que no surten a la mateixa al sector, i llavors hem subcontratat a aquest servei amb pla.
Sembla que no podem escoltar González ara per ara, que el treballador de Monkery ha d'utilitzar el seu vehicle privat, però els impulsors esperen poder comprar una flota de motos elèctriques en un futur.
Dos docents de l'ESDI han estat els guanyadors del concurs de compra pública innovadora de CityLab per combatre les tecnoaddiccions. El projecte és una aplicació anomenada Nipiu, a través de la qual la Mariana de Nadal, cap de comunicació visual i smart design, i el Carlos Cabezón, director de màster en disseny, volen fomentar el bon ús dels dispositius mòbils entre els joves.
El projecte ha estat premiat amb un finançament de fins a 7.400 euros per desenvolupar el primer prototip funcional de la proposta, tot i que els seus creadors asseguren que els caldrà més finançament per fer creixer aquesta idea. Cabezón i de Nadal expliquen al programa Al Matí que el premi ha arribat per fases.
Ens vam engrescar, ens vam apuntar i bueno, no vam anar xinutxant, és a dir, no va ser simplement, és a dir, no va ser tot d'una vegada, sinó que va ser anar passant fases fins que vam arribar a aquesta gran final.
Exacte, o sigui, el premi, gràcies al premi hem pogut desenvolupar el prototip d'aplicació. Ells van, CityLab va llançar el repte, no?, i nosaltres arrel d'aquest repte que ja deia, no?, que es volia fomentar el bon ús dels dispositius mòbils entre els joves, etc., va ser quan vam començar a pensar doncs, com podem fer això.
L'APP proposa 4 jocs senzills, més d'una variant d'aquests, a través dels quals els usuaris han de superar proves en què disminueixen l'ús del mòbil, com ara estar 3 hores sense tocar-lo, o passar un dia sencer sense mirar Instagram. El repte es pot ampliar a contactes per jugar-hi en grup i veure qui guanya. Els desenvolupadors de l'aplicació alerten, però, que l'addicció al mòbil arriba a totes les franges d'edat, i per això estan pensant en extendre-ho a altres col·lectius. A més, recomanen que cadascú avaluï quanta estona utilitza el dispositiu i es pregunti si ho pot reduir.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Mercè Cantero serà la primera coordinadora local de Junts per Sabadell, que ha escollit aquesta setmana la primera executiva local de Junts per Catalunya a la ciutat. A més de Cantero, també hi haurà 4 responsables principals, a banda dels vocals, Lídia Busom, d'Organització a Política Municipal, Alister i Anespering, Víctor Penya, Comunicació, i Montserrat Gilabert, d'Afiliats. Més d'un centenar d'aquests estaven cridats a participar en la tria.
Cantero prové de la Crida per la República, que es va dissoldre en Junts per Catalunya, formació per la qual es presenta a la llista a la província en la posició 74 en les properes eleccions. La Juntaire veu que té davant tot un repte en un moment molt complicat.
És tot un repte perquè, a més, són moments complicats entre pandèmia, eleccions i tot el que tenim. Sí que tenim establerts uns plans d'accions. D'acció, el primer, sobretot, és la campanya, que és el que ens ve ara, la campanya de cara a les eleccions al Parlament. I a partir d'aquí tenim altres accions, com és una acció institucional, donar-li tot el suport a la Lourdes, establint relacions amb altres entitats municipals, doncs per això, no? per veure on estem, a veure què necessita la ciutat, per veure cap a on l'enfoquem.
L'executiva ha agrupat persones de diferents edats i procedències, molts d'ells independents, que no havien estat mai en política. Treballadora de banca des de fa 36 anys, Cantero és de l'entorn de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Va estudiar Ciències Empresarials, és la mare de dos fills ja grans i defuig la queixa i diu que sempre s'ha implicat en buscar solucions, ja fos a l'AMPA de l'Enric Casasses, al Club Natació Sabadell o a l'ANC i ara també a Junts.
La directora del Parc de Recerca de la UAB, Rosa Maria Sebastián, vol potenciar la projecció de les investigacions del centre cap a les empreses. Aquest és el principal objectiu que es posa pels pròxims anys, així com ajudar els joves a crear noves companyies. En un altre ordre de coses, també vol que les administracions donin més recursos de recerca i aconseguir més col·laboracions amb les empreses privades perquè vegin els avantatges d'invertir en la investigació.
Rosa Maria Sebastián s'estrena al capdavant del Parc de Recerca de la UAB en substitució de Javier Lafuente, actual rector del centre universitari. El seu àmbit d'especialització és la química, sobretot en l'àmbit de transferència i la innovació industrial. De fet, un dels seus objectius que considera que té el Parc de Recerca és precisament la participació en grans projectes que els apropin a empreses i al territori. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La universitat té molt coneixement a molts àmbits, doncs això ens ha de portar a tenir col·laboracions amb les empreses, no només a nivell més petit, que ja es fan coses entre investigadors i empreses per contactes moltes vegades personals, sinó des del punt de vista també de l'entitat per generar projectes grans, projectes de territori, projectes tractors que permetin que la universitat tiri cap endavant a aportar moltes coses a la societat.
Per altra banda, Sebastián és la primera dona que dirigeix aquestes instal·lacions, el que considera que és una anomalia del sistema, ja que actualment hi ha més catedràtiques dones que homes. Un balanç que no es trasllada quan parlem de càrrecs de responsabilitat dins de la mateixa universitat.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La projecció de la pel·lícula Josep va donar el tret de sortida ja al vespre als actes per commemorar el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, que se celebra cada 27 de gener. La cita va aixecar molta expectació a la ciutat amb la sala plena dins de les mesures sanitàries vigents i amb una setantena de persones que no hi van poder accedir. La pel·lícula, considerada el millor film europeu d'animació, explica la història de Josep Bartolí, un dibuixant català que va ser empresonat al camp de concentració d'Argelers després de lluitar al bàndol republicà durant la Guerra Civil.
Després de la projecció, l'actor Sergi López, que posa veu al protagonista del film, va participar en una xerrada amb els espectadors abans que una entrevista a Ràdio Sabadell. Va destacar com un dels elements positius del film que serveix perquè els francesos coneguin la col·laboració que van tenir amb el feixisme quan van tancar els refugiats republicans als camps de concentració.
La pel·lícula existeix també per això, perquè el director és un francès que llegeix unes memòries del Jordi Bartolí, el nebot del Josep, protagonista de la pel·lícula, on explica el seu exili, l'exili de la seva família, i parla de camps de concentració en territori francès. I això a França, tot i que va passar, i és evident, s'ha silenciat molt. És a dir, l'etapa en què França va col·laborar amb els nazis i va tractar d'aquesta manera tan vergonyosa els refugiats republicans no és gaire coneguda i encara ara fa una mica de mal, no?
Pel que fa al context actual, López també ha estat crítica amb la gestió de la pandèmia, sobretot per les poques ajudes que s'han donat als sectors que han hagut de tancar i també pel fet de no haver de declarar la cultura com un bé essencial.
Vas a un cinema, les distàncies, la seguretat, està tot garantit i és una cosa que almenys et dona una mica d'alegria a l'esperit, no? Si no ens deixen compartir cultura, si no ens decidim a bellugar-nos per això, no ens bellugarem per res, vull dir que sí, hauríem de posar-la allà on es mereix la cultura i donar-li el valor que jo penso quasi que hauria de prendre quasi de sanitat pública la cultura.
La pel·lícula s'ha projectat en el marc del quart cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis i continuarà amb les projeccions dels documentals Els oblidats de la línia Maginot, el 26 de gener, i El retratista, el 23 de febrer. El 27 de gener hi haurà l'acte institucional al monòlit de la plaça Montserrat Roig i també s'hi farà una ofrena floral.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. amb la col·laboració de l'Estat. 13.
13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports a fons.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. José Luis Ábalos diu que no hi ha cap problema a modificar l'estat d'alarma si hi ha acord entre les autonomies.
El ministre de Transport ja ha afirmat que no hi ha cap drama en canviar el decret per tal d'avançar el toc de queda a les 20. Ha explicat que el propi decret estableix que les mesures podran ser modificades sense necessitat d'anar al Congrés. Ábalos ha subratllat que la qüestió és fer-ho en consens.
El conseller de Salut de Múrcia dimiteix després de la polèmica sobre la seva vacunació i la d'un centenar dels càrrecs del seu departament.
Ho ha anunciat el president de la Comunitat de Múrcia, Fernando López Miras, en una compareixença on ha lamentat els fets. El ja exconseller Manuel Villegas havia intentat esquivar el cessament, demanant disculpes i argumentant que s'havia vacunat seguint el protocol nacional, aduint la seva condició de metge.
Almenys 3 morts, 11 ferits i un desaparegut en una forta explosió d'un edifici del centre de Madrid.
L'explosió, que sembla que ha estat conseqüència d'una fuga de gas, s'ha produït cap a les 3 del migdia d'aquest dimecres. L'edifici és una parròquia i està situat al costat d'una residència d'avis. Per sort, segons un comunicat de la residència Los Nogales de La Paloma, no hi ha hagut cap víctima entre els usuaris, tampoc entre els nens i el personal de l'escola annexa.
Un any després del Glòria s'accelera l'agonia del Delta de l'Ebre davant la passivitat de les administracions.
Si bé el Filomena no ha deixat ferides tan profundes com el Glòria, l'efecte acumulatiu torna a disparar la indignació al territori. Les administracions locals i els sectors productius reclamen, davant del desacord entre administracions, solucions estructurals imminents per fer front als cada cop més freqüents temporals i per mantenir el Delta de l'Ebre.
I fora de les nostres fronteres, Joe Biden ja és oficialment el 46è president dels Estats Units.
Biden ha jurat el seu càrrec en una cerimònia completament atípica, en un Capitoli blindat per les possibles aldarulls, sense públic i sense Donald Trump. El ja expresident ha marxat de la Casa Blanca hores abans de l'arribada de Biden, convertint-se en el primer president en 152 anys que no està present durant la presa de poder del seu successor.
Moment ara pels esports. El Centre d'Esport Sabadell s'haurà de sobreposar unes quantes baixes per visitar aquest diumenge l'Almeria a l'inici de la segona volta. El central Juan Ibiza no podrà jugar per l'anomenada clàusula de la por i al mig del camp hi haurà les absències d'Adri Cuevas i Néstor Carol. Es preveu, doncs, que tingui protagonisme Xavi Boniquet. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El migcampista terrassenc va disputar 11 partits durant la primera volta. D'aquests 11, 5 van ser com a titular i quan va passar això, el Sabadell només va perdre un cop. La seva incidència en el joc sovint ha estat en el doble pivot, però amb la baixa de llarga durada de Néstor, podria tenir més minuts a la mitja punta. A Almeria i contra un candidat a l'ascens directe, Boni no renuncia a la pilota. Tanmateix, no creu que els indàlics estiguin distrets per la maneta a la Copa a l'Alavés de primera divisió.
Yo creo que tienen plantilla y son capaces de estar concentrados en las dos competiciones. No tenemos que estar pensando en si para ellos va a ser un hándicap o si van a estar pensando en la Copa. Yo creo que van a ir, se están jugando mucho en la Liga y si quieren seguir vivos en la Copa, pues lo mismo. También si quieren estar en más eliminatorias, pues van a estar igual de concentrados en la Copa como en la Liga. No creo que sea un hándicap para ellos negativo.
Qui també podria tenir els seus minuts a Almeria és Álvaro Vázquez, el nou davanter arlequinat ja du una setmana a Sabadell i Boniquet ha assegurat que s'ha integrat a la perfecció.
És un chico que hace mucho equipo, que desde el minuto uno es uno de la familia más. Y que se ve con mucha gana, la verdad, de ayudar al equipo, de participar. Así que nada, esperamos que lo podamos ver este fin de semana o cuando crea oportuno el míster.
Avui el centre d'esports s'ha entrenat al CAR de Sant Cugat per seguir preparant aquesta visita de diumenge a les 2 a l'estadi de los Juegos Mediterráneos, des de mitja hora abans, com sempre, a Ràdio Sabadell.
Encara en clau arlequinada, el club ha anunciat aquest matí un canvi d'inquilí a la banqueta del Sabadell B. El fins ara entrenador, Bernat Mosquera, ha deixat el càrrec per encetar una aventura exòtica a la Premier League de Taiwan. El seu relleu és Jordi López Barrera, format a les categories inferiors de l'Espanyol i amb la banqueta del primer equip del júnior de Sant Cugat com a última experiència. Recordem que la segona catalana segueix aturada des de l'octubre, quan el filial arlequinat només havia pogut disputar el derbi contra el Tibidabo.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
En futbol sala, el Pavelló del Nord acollirà dissabte dos duels cabdals per als dos representants sabadellencs de tercera. Especialment atractiu serà el partit de l'Amics del Pou, que rep l'Olímpic Floresta en el duel entre el líder i el co-líder del grup.
Gràcies a la punxada en cadena de l'última jornada, els dels Marinals segueixen primers, empatats a 22 punts i amb un partit menys. A la primera volta van guanyar l'Escorial per 2-5. El tècnic Francis Barragán recorda aquest precedent.
Ganar en su pista iba a ser muy complicado, nosotros lo hicimos. No sé si alguien más ha sacado puntos allí, pero ahí están, los números lo demuestran. Ahí estamos empatados juntos, tenemos la ventaja del partido que nosotros ya hemos descansado. Pero bueno, tenemos que jugar y tenemos que jugar contra todos. Ahora nos toca este, yo creo que es importantísimo por eso mismo. Sería dar un golpe de autoridad encima de la mesa y decir, oye, que el Escorial sigue aquí, que haya jugado mal o qué tal, seguimos siendo el Escorial.
Per la seva part, el grup Arraona espera apropar-se encara més als tres primers després de l'agònic triomf a Castelldefels. Ara mateix, només a dos punts, aquesta zona dona accés a la fase d'ascens. Àlex Martínez recorda que no tenen massa marge d'error abans de la setmana de descans.
Nosaltres ja tenim en ment que tenim tots els partits que ens queden seran una final i que si acabem punxant algun partit d'aquests estarem fora del nostre objectiu. Per tant, hem de començar sumant tots els partits que siguin més assequibles, per dir-ho d'una manera, tot i que en aquesta lliga ja sabem que no n'hi ha cap, i hem de començar per aquest cap de setmana per sumar 3 punts.
El partit de la primera volta va acabar amb un esbojarrat 10-10. Dissabte a les 5 es jugarà aquest grup Arraona Esparreguera i quan acabi, a 8:15, el partidàs entre el líder i el co-líder, Nou Escorial Olímpic La Floresta.
El sènior masculí de vòlei del Club Natació Sabadell pot deixar encarrilat matemàticament l'accés a les fases d'ascens. Ara mateix tenen 12 punts de marge respecte al tercer i guanyant el Barça, el quart d'aquesta primera nacional, ja no els podrien enxampar.
I a més, segueixen invictes gràcies al triomf en el derbi contra el Barberà per 3-16-1. El tècnic Jordi Fernández, però, s'espera un partit trampa contra els Blaugrana.
És un diumenge al dematí, que nosaltres no estem habituats a jugar diumenge al dematí, també és un horari que normalment no ens agrada gaire, i són jugadors de moltíssima qualitat, molt joves, però de moltíssima qualitat. Llavors, jo crec que si superem aquest partit, se'ns presenten ara després 3-4 partits on podrem agafar realment un bon ritme.
El femení del club, per la seva banda, ha tornat al lideratge momentani gràcies al 3-1 contra el Garden Hotels mallorquí i el partit pendent del Sant Cugat. Ara visiten la pista del penúltim, el Premià de Dalt, del Maresme. Ana Jiménez Morcuende és la capitana de l'equip.
En principi és un equip que no ens hauria de complicar la vida, però sí que és veritat que mantenir un ritme alt amb un equip que pot haver-hi més diferència també és molt complicat. Aquella pista també dona el sol. No hem de baixar la guàrdia ni pensar que serà un partit fàcil perquè ens poden complicar la vida. És un equip que lluita molt, que defensa molt i no rendeix per res.
Dissabte a 8:15 comença el partit de les de Hugo Gotuzo. Demà, diumenge, a 10:00, el masculí visitarà la pista del Barça.
I acabem amb un apunt de tir perquè el tirador del club Tir Sabadell, Jesús Oviedo, s'ha classificat per l'Europeu i el Mundial Júnior de carabina d'aire comprimit a 10 metres. El badienc ha aconseguit el doble bitllet en el classificatori disputat durant l'últim cap de setmana a les Gàbies, a Granada. Entrevistat avui a l'Hotel Suís, Oviedo ha mostrat la seva felicitat.
La verdad es que me lo llegas a decir hace un año y yo te diría que imposible. Esto está siendo un sueño.
Oviedo prendrà part del seu primer mundial el mes de març a l'Índia, mentre que el campionat d'Europa arribarà 2 mesos després a la localitat croata d'Osijek. Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 20 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de 9:00 al Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a 8:00 arriba el 13:00 i a 9:00 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.